Tú diràs.
Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Terra, que és dilluns. Per fi és dilluns, 3 d'octubre del 2022. Comencem la setmana amb fresca i amb algunes boires. Durant tot el dia el sol es combinarà amb algunes bandes de núvols prims i les temperatures al migdia seran semblants a les d'ahir, entre els 24 i els 29 graus en molts casos. Gran part d'aquesta setmana pinta tranquil·la. Avui cap a les 9 del matí, Jordi Puigneró serà el Monarracú en la primera entrevista que concedeix després que dimecres passat el president de la Generalitat els destituís per pèrdua de confiança en ple debat de política general i que ha acabat desencadenant la pitjor crisi de la legislatura. A Puigneró li preguntarem també per les negociacions entre Junts i Esquerra després de l'última proposta que divendres van traslladar als republicans i que passa, o que passaria, per un dels punts, per la restitució, com vam avançar a RAC1 de Puigneró, i per deixar la coordinació de l'estratègia independentista al Consell de la República. Una oferta que Esquerra Republicana ha rebutjat per poc seriosa. Així les coses, avui Junts convocarà la consulta a la militància per dijous i divendres i triarà la pregunta que els farà per decidir si continuen o si surten del govern. Tot plegat, per cert, avui, que és 3 d'octubre, i fa 5 anys de l'aturada, país de caratada després de la violència policial de l'1 d'octubre, i que ha passat també la història per aquell polèmic discurs de Felip VI en què va carregar contra la Generalitat i va fer una crida a mantenir l'ordre constitucional. Avui a les 9, com tots els dilluns, Pablo Iglesias, Mònica Terribas, Màrius Carol, Miquel Samper i Teresa Cunillera. Mentrestant, al Brasil hi haurà segona volta entre Lula da Silva i Jair Bolsonaro, malgrat que algunes enquestes apuntaven a una majoria absoluta de Lula. El candidat del PT ho ha tingut a tocar amb un 48,5% dels vots i es disputarà la presidència al Brasil amb l'ultradretà Bolsonaro. Ara ho repassem de seguida i ens anem cap a Brasil amb el corresponsal de RAC1 als esports. El Barça és el nou líder de primera després de l'empat a 1 del Real Madrid ahir contra Osasuna, que va acabar el partit amb un home menys i que va veure com Benzema va fallar un penal. Gràcies a la victòria de dissabte 0-1 contra el Mallorca, els de Xavi són líders amb 19 punts, empatats a punts amb el Real Madrid, però amb millor diferència de gols pel Barça. En canvi, l'Espanyol i el Girona van punxar. Els blanquiblaus van empatar 2 a casa contra el València, que va aprofitar una nova errada greu del porter de l'Espanyol Álvaro per igualar el temps de descompte als gols de José Luis Darder. L'Espanyol és 16è amb 5 punts i el Girona és 13è amb 7 després de perdre ahir a casa 3-5 a Montilivi contra la Real Societat en un partit que el Girona guanyava 3-2 al minut 66 amb gols de Riquelme, Arnau i Tati, però la poca contundència dels gironins en defensa va permetre la remuntada d'un Donostiarra. A la Premier, per cert, el Manchester City va destrossar el United al derbi de Manchester 6-3 amb 2 hat-tricks, un d'aquesta bèstia que es diu Haaland i un altre de Phil Foden. Avui, tertúlia esportiva amb Santi Segurola, Joan Jopallàs i Miguel Rico. I a 12:15 saludarem l'Arnau Tordera, amb qui parlarem de La gata perduda, la seva primera òpera com a compositor, que estrenarà demà passat dimecres al Gran Teatre del Liceu de Barcelona i que ha cocreat amb el barri del Raval. I amb l'Arnau Tordera, el Ramon Bartolí i el diàling, com sempre, arribarem al migdia. Són les 6:03, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Com fluïda la matinada. Nilsson Martí, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Nil?
Doncs sí, d'entrada, fem una primera mirada al Brasil, on les eleccions d'aquest diumenge han deixat un resultat molt més ajustat del que apuntaven els sondejos entre l'expresident Lula da Silva i el president actual, Jair Bolsonaro, tots dos candidats a aquesta presidència del país. Lula s'ha imposat, com es preveia, la primera volta, però això sí, no amb prou marge com per aconseguir la presidència directament. Ha obtingut un 48,5% dels vots, mentre que l'ultradretà s'ha quedat amb un 43%. Ara caldrà estar pendents d'una segona volta, serà el 30 d'octubre.
El resultat, efectivament, és un bon resultat per Lula, però molt, però en el fons és una victòria, allò que en diuen, passa amb el futbol, és espantosa, això, eh? Una victòria agradolça, perquè s'esperava una cosa que va ser una altra, malgrat la victòria. El Partit dels Treballadors s'ha posat per davant del Partit Liberal de Bolsonaro. Anem cap a Rio de Janeiro, que ens ho pot explicar ara el corresponsal de RAC1 al Brasil, Pau Ramírez. Pau, bon dia.
Bon dia. El Brasil es prepara per una nova campanya electoral de 27 dies que es preveuen molt intensos, amb un ambient polaritzat com mai, per veure qui és el proper president, si Jair Bolsonaro o Lula da Silva. Tant Bolsonaro com Lula han sortit a parlar amb la premsa, en conèixer els resultats, i han dit que esperen convèncer els electors del mal que pot suposar pel país la victòria del seu rival.
Nosaltres ensenyarem a la població brasilera que la situació actual està causada per una guerra fora i també per una crisi ideològica. Estic segur que podrem demostrar que els canvis que alguns volen poden ser fins i tot pitjors.
Mai he guanyat unes eleccions en primera volta. La segona volta és l'oportunitat de madurar les propostes i la conversa amb la societat per mostrar al poble què passarà i qui governarà el país.
Bolsonaro, sorprès, ja té uns resultats molt millors del que apuntaven les enquestes, obligant Lula a anar a una segona volta on tot pot passar. La clau la podrien tenir la senadora Simone Tebet i el laborista Ciro Gomes, tercera i quart candidats més votats aquest diumenge, si donen suport a un dels dos candidats, suposadament Lula, de cara a la segona volta.
A Catalunya, però, gràcies, Pau. Continuem pendents de la crisi de govern entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, agonitzada per la destitució de Jordi Puigneró com a vicepresident. Doncs bé, aquesta mitjanit ha acabat el termini que va posar Junts sense entesa, i aquest matí Jordi Puigneró s'explicarà a les 9 aquí al Món RAC1.
Això després d'unes últimes hores en què Pere Aragonès i Jordi Turull han seguit parlant, però no hi ha acord entre les parts. El president considera inassumibles les demandes que ha posat Junts damunt la taula, per exemple, restituir a Puigneró a la vicepresidència o acceptar que el Consell de la República tuteli l'estratègia independentista, i des de Junts creuen que hi ha poca voluntat d'acord per part dels republicans. En tot cas, aquesta mitjanit s'ha acabat el termini. Els postconvergents convocaran avui, per dijous i divendres, la consulta a la militància, que serà la que prendrà la decisió definitiva sobre si surten o no del govern.
I mentre no se tregui l'entrellat, RAC1 us pot avançar que el president signarà avui un decret per resoldre provisionalment el buit arran de la destitució del vicepresident Puigneró.
I és que encarregarà a la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, la gestió de la Conselleria de Polítiques Digitals i Territori, la resta de competències que englobava la vicepresidència. No despatxarà els assumptes obert, però amb aquesta designació s'evitarà un bloqueig dels projectes o treballs en marxa que requereixen la signatura del màxim càrrec del departament. Ara bé, si el govern s'acabés trencant, les últimes hores els socialistes han tornat a estendre la mà per salvar, diuen, la governabilitat del país des de l'oposició, donada la situació de crisi econòmica actual.
Passaran coses. I avui n'explicarem algunes de les coses que passaran. Hi ha gent que farà cops de puny, ja t'ho dic ara. I està molt bé. Hi ha gent que dirà, escolta, no el que m'he escrit té raó. A les 8 és que ara és molt d'hora i encara tindrem el cafè tots i tot plegat. Això mentre d'aquest cap de setmana encara porten cua les xiulades que s'han sentit als actes per commemorar els 5 anys de l'1 d'octubre.
Sobretot que van ser representants que van assistir que no eren de Junts per Catalunya, i especialment significativa la xiulada a l'expresidenta del Parlament, ara a Esquerra, Carme Forcadell.
Necessitem una estratègia comuna. Deixem-nos de barallar.
Per contra, Puigdemont va ser àmpliament ovacionat dissabte a la tarda. Doncs bé, l'expresident de l'exili ha fet un fil a Twitter rebutjant aquesta xiulada a Forcadell. Creu que cal valorar el gest que va tenir l'expresidenta del Parlament, de l'ANC, de donar la cara i també de demanar unitat i altura de mires en aquest context.
Ara, si dissabte feia 5 anys del referèndum de l'1 d'octubre, avui dia 3 fa 5 anys d'aquest moment.
Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña. Con la pretensió final de la Generalitat.
És el dia que el rei Felip VI es va fer segurament més seu a arguments de Vox, i va ser el dia que, evidentment, el rei Felip VI va deixar caure una part de Catalunya, per si hi havia algun dubte. 2 dies després del referèndum, el rei d'Espanya compareixia des del Palau de la Zarzuela.
I el que feia era titllar de deslleial al govern de la Generalitat. Va dir que s'havien violat drets democràtics, que s'havia dividit la societat catalana, que calia actuar, doncs, contra les institucions en referència a la Generalitat. Doncs bé, El Mundo fa públic avui alguns detalls de com es va gestar aquell discurs, de com va anar aquell 3 d'octubre a la Zarzuela, entre d'altres que la filla gran de Felip VI, la princesa Leonor, va haver de seguir en tot moment els fets. El diari detalla que el monarca espanyol va manar-li que fos al seu costat durant l'enregistrament del discurs i, de fet, el diari ho comparen amb el cop d'estat del 23F, perquè en aquell moment Joan Carles I, rei d'Espanya, també va fer que Felip, que aleshores tenia 13 anys, fos amb ell tota la nit de l'alçament militar.
Quants anys devia tenir la princesa aquí? Si hem de treure 5 anys, si en té 16, doncs en devia tenir 11 o una cosa així. No sé, jo sí. No sé, les 11 de la nit, aquelles hores... a dormir, la criatura. Però bueno, és igual, escolta. Per cert, que també avui ja trobem un nou sondeig damunt la taula sobre els resultats d'unes eventuals eleccions espanyoles.
Sí, és el que publica el diari El País i que situa Alberto Núñez Feijóo com a clar guanyador, si bé lluny d'assolir una majoria parlamentària clara. L'enquesta situa el PP com a primera força, 124 escons, a l'estat espanyol, seguit del PSOE amb 103. La clau de la suma tornarien a ser els partits bascos, catalans, gallecs i també els canaris, perquè Feijóo no sumaria amb Vox. L'ultradreta, de fet, baixaria. Es quedaria amb 44 cadires, 8 menys de les que té ara. Per tant, el bloc de dretes estaria entre 7 i 8 diputats per sota de la majoria absoluta.
Més coses. El cas Villarejo s'embolica encara més després de l'última revelació d'àudio dies al diari Público. L'actual directora del CNI, Esperanza Casteleiro, va reunir-se dues vegades amb l'excomissari per postular-se per aquest càrrec.
Són àudios que ens situen als anys 2015-2016 i Casteleiro, que en aquell moment no dirigia pas al CNI, s'oferia a rebaixar la pressió contra Villarejo, la que estava rebent per part de la justícia i també d'alguns membres de la policia espanyola, fins al punt doncs d'oferir això per ella ser directora del CNI.
Sí, es el momento, ¿no? Y tengo que hacer algo, ¿no? Y tengo que poner esto en marcha en condiciones, ¿no? Es que las posibilidades de darle la vuelta a todo son muchísimas.
D'aquest àudio que sentim, aquesta trobada en concret va durar unes 6 hores, segons Público, i Villarejo també explicava un per un els problemes que tenia, els problemes judicials que tenia en aquell moment, entre d'altres. Diu, per exemple, que un mes abans que el CNI tingués previst detenir-lo, ell ja sabia que el vindrien a buscar.
Què més?
Doncs l'últim balanç de la llau humana que hi va haver dissabte a l'estadi de futbol de Malang, a Indonèsia, que és d'almenys 125 morts i més de 300 persones ferides per l'estampida. S'havia arribat a informar de més de 170 morts. Ahir a la tarda, però, el govern indonesi va rebaixar-ne el nombre després d'haver fet un recompte exhaustiu i al detall. La tragèdia va passar quan els aficionats de l'equip local van envair el camp després de perdre. La majoria de víctimes van morir per asfíxia durant l'estampida d'aficionats que intentaven sortir de l'estadi, enmig també dels gasos lacrimògens que va disparar la policia. En una entrevista a la SER, l'entrenador xilè Javier Roca, tècnic d'un dels equips implicats a la Lliga Indonèsia, ha assegurat que 4 persones van morir al vestidor mateix del seu equip.
Lo más terrible fue cuando ya empezaron a entrar las víctimas a nuestro camarín, a ser atendidas por nuestro doctor, a ser atendidas por nuestros jugadores, por 1000 personas, en el cual tuvimos en nuestro camarín cerca de 20-25 personas que estaban... Fallecieron 4, se murieron 4 en nuestro camarín. Hubieron aficionados que murieron en brazos de algunos jugadores, entonces fue muy fuerte, muy chocante.
I entre tant, les autoritats indonèsies que asseguren que ja estan prenent mesures per arribar al fons del cas i aclarir-ho tot, a més de millorar la seguretat als estadis.
I els que ara anem amb el Barça i el Madrid, que es posa líder, no? És una notícia del dia sense cap mena de dubte, que el Barça s'ha posat líder de primera divisió. No és que es posi líder al Barça, és que fa 20 mesos que no s'hi posava. 20, no, Albert Pedrol?
2 anys i 4 mesos.
2 anys, llavors són més de 20 mesos. Llavors són 28, no?
Des del juny del 2020.
28. 22, sí, esclar. Sí. Ostres. Sí, 28.
Ha plogut, sí.
Ara ens ho expliques, però abans deixem dir que els castellers de Vilafranca sí que ha plogut, sí, poc, però menys del que podria la Mònica usar, però els castellers de Vilafranca tornen a alçar-se com a campions del concurs de castells de Tarragona.
Han recuperat els verds el títol després de l'última victòria de la Colla Vella de Valls, ara fa 4 anys. El 3 de 10 amb folre i manilles i el 4 de 9 sense folre van ser les seves cartes guanyadores. Al final de les més de 5 hores de concurs així narraven l'eufòria vilafranquina a Castells de RAC1.
Mans amunt, camisa verda, samarretes també, públic de peu dret. I guanyadors del 28è concurs de castells, Castellers de Vilafranca!
No va ser, però, una victòria fàcil. Cal tenir en compte el paper també molt important, molt bo que va fer, en aquest cas, la colla jove Xiquets de Valls. Va estar a punt, de fet, de fer el tomb.
Bueno, va, anem als esports, va. Pràcticament un quart de 7 del matí. El Barça, que se situa... líder de primera divisió després de que el Madrid hagi empatat a 1 aquesta nit al Bernabéu contra l'Osasuna.
Sí, ara mateix els de Xavi Hernández tenen 19 punts, els mateixos que el Madrid, és cert, però amb una millor diferència de gols. Karim Benzema tornava aquesta nit després d'una lesió. Ha fallat un penal a 10 minuts pel final, una acció que de retruc ha deixat l'Osasuna amb 10 jugadors. Tot i això, els navarresos han aguantat fins al final i han posat punt final a una ratxa de 9 victòries seguides del Madrid. Després del partit, Ancelotti diu que el seu equip no ha estat a l'altura.
En general el partido no ha sido bueno como queríamos porque la intensidad de la primera parte no ha sido, era un equipo bastante flojo.
Per cert, això el dia en què abans del partit els socis compromissaris del Madrid li van aprovar els pressupostos a Florentino Pérez, els de la temporada passada i aquesta, amb més d'un 99% dels vots a favor. Fins i tot algun va proposar que FP, les inicials de Florentino Pérez, fossin el cognom del Santiago Bernabéu.
També hi ha hagut palanques, ho dic perquè si algú no ho sap, que allà ningú ha discutit cap palanca allà. Vaja, la palanca ningú la discuteix allà. Ningú la discuteix. Mentrestant, el Girona va perdre 3-5 a casa contra la Real Societat i l'Espanyol va regalar un empat a última hora.
Sí, per una banda els de Mitchell van anar per davant amb el 2-1 i el 3-2 gràcies als gols de Rodrigo Riquelme, un golaç, Arnau Martínez i també Tati Castellanos, però els donostiarres van remuntar amb el 3-5 aprofitant els errors defensius del Girona, que ara és 13, 7 punts, 3 per sobre del descens. I l'Espanyol va empatar 2 contra el València per culpa d'un error incomprensible del porter Álvaro Fernández al minut 95, que abans havien marcat José Lu i Darder. L'Espanyol ara és cinquè per la cua, empatat a 5 punts amb el Sevilla i només amb un punt de marge sobre el descens. Ahir també es va jugar, per cert, un Celta 1, Betis 0.
Hòstia, l'Espanyol realment és el Pupes, eh? Perquè és que ja en el temps de descompte la pífia del porter, és que més, no, és que més esperava anar a marxar a fora, és desgràcia, és desgràcia. És que és de gràcia. I a Anglaterra, el Manchester City va golejar 6-3 al Manchester United amb dos hat-tricks, un d'Erling Haaland i un altre de Phil Foden.
Sí, la sensació que el City en podria haver marcat algun més, però el United va maquillar el marcador a última hora amb un doblet de Martial. De fet, els Citizens van arribar al descans 4-0 i això va fer que molts seguidors del United marxessin ja a la mitja part. Sigui com sigui, el City continua segon a un punt del líder, que és l'Arsenal de Mikel Arteta.
Entre... És a dir... el meneo que li fa al Manchester City, al Manchester United, o sigui, no, el reflex del marcador no hi té res a veure. Res a veure. Al final, la segona part, l'equip de Guardiola pràcticament no és que llenci el partit, però és que és, diu, bueno, la setmana que ve tinc partit de Champions contra el Copenhagen i per tant el rebaixo. Llavors aquí ho aprofita el Manchester United, però si arriben a apretar una mica més, el de Haaland no té cap explicació... És a dir, en aquests moments és el jugador, jo m'atreviria a dir que ell i Lewandowski són els dos jugadors en aquests moments que marquen l'inici de la temporada europea. Especialment Haaland 1 i després Lewandowski. La Haaland és bestial, perquè és que primer ho remata tot. Segon, és jugador d'assistències. I tres, és igual, li llences un meló i te'l remata. És igual, amb el peu, amb el cap, amb el que sigui, és bestial. La dreta amb l'esquerra és una bèstia. Avui en parlarem amb Santi Segurola, amb Joan Jopallàs i amb Miguel Rico. Alguna cosa més?
Sí, tres apunts ràpids. Que en motor, Max Verstappen va acabar setè el Gran Premi de Singapur de moto de Fórmula 1 i haurà d'esperar almenys una setmana més per proclamar-se campió del món. Carlos Sainz va acabar tercer i Alonso va abandonar. A MotoGP, el portuguès Oliveira va guanyar a Tailàndia i Pecco Bagnaia ja és a només 2 punts de Fabio Quartararo. I en bàsquet, el Barça va guanyar de 15 al Baskonia. La penya va perdre de 4 a la pròrroga a la pista del València i el Cadí la Seu va reeditar el títol de la Lliga Catalana Femenina.
I el temps, què, Mònica?
Aquesta setmana pinta força tranquil·la, almenys fins divendres. Divendres sí que podrien arribar algun ruixat, ja ho anirem seguint, però de moment, avui, demà, dimecres, dijous, seran dies tranquils, amb sol, amb bandes de núvols prims, amb alguna nuvolada de tarda en zones de muntanya, i tot estira quatre gotes dimecres cap a les Terres de l'Ebre. Les temperatures, avui al migdia seran semblants a les d'ahir, per tant, un ambient càlid, entre els 24 i els 28 graus, però ara mateix fa fresc, que tenim 9 graus a Puigcerdà, i a 12 a Montblanc, i a 13 graus a Lleida, 15 a Girona, 16 a Tarragona, i entre els 17 i els 19 graus a la ciutat de Barcelona. I els propers dies baixa una mica la temperatura, ho farà una mica demà, sobretot cap a les comarques interiors, dimecres sense grans canvis, i a finals de setmana sembla que aquests termòmetres es normalitzarien i es posarien en la línia del que seria habitual a aquesta època de l'any.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
El diàling.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia. Quina sona avui, és una cosa terrible. Ara em fotré un cafè doble.
Molt bé.
A veure si em començo a activar. Què tal, tots vosaltres? Com esteu? Bé?
Bé, bé.
Sí? T'has sentit un gall, no?
No.
Pedrol? Val. Pues has provat cada circumstància.
No.
I tu, jefe, què tal? M'has quedat despert, eh?
Pues doncs no.
Doncs no?
Doncs no.
Pues no fas mala cara, que ja és molt demanar un dilluns al matí. Molt bé, pues benvinguda setmana, eh? I benvinguts a tots al món RAC1. Recordem el tall guanyador del mes de setembre, que se'n va a la gran final del diàling. Bé, sí. Sí, sí. M'ha faltat poder dormir una miqueta més, però vaja.
Per què?
Perquè tinc son ara mateix.
No, perquè no vas dormir una miqueta més.
Ah, no, sí, jo he dormit les hores que tocaven, però jo, hi ha vegades que necessito dormir una mica més i, bueno, en fi.
Molta festa o no?
No, sí, jo ja vaig... com es diu, penjar els hàbits en aquest sentit fa molts anys. Sí. No, ja fa més de 10 anys que jo no... En fi.
10 anys ja?
Sí.
No, què?
No, que no vaig sortir, que no surto en plan party animal, saps?
Party animal.
Sí, no. Arriba una hora que em canso, i des de que matino molt més.
Quina hora és l'hora que et canses, aproximadament?
Quarts de 12, ja retiro. Sí. No, però puc fer... Sí,
quina és l'última vegada que diguessis vas anar que et feia barca al cap?
Que em feia barca al cap, què vol dir?
Barca.
Barca?
Barca!
Ah, barca.
Com un balanceig.
No ho sé. No t'ho sabria dir.
Es pinta que mai.
Sí. Jo he pillat molt bones merdes, quan he sortit de festa. Sí, el que passa és que...
Jo dissimulava amb eufemismes,
No, a veure, les coses com són, però, bueno, arriba un punt que te'n canses i ja està. Però, escolta una cosa, que si aquest any fem algun sopar un divendres, jo, pues, no sé, em prenc una beguda energètica d'aquestes i igual m'activo. I fins les dues aguanto. Tu, quarts de tres, va. No sigui dit. I ja està.
Què?
Podem recordar ara el tall guanyador del mes de setembre, que se'n va a la final de la temporada, 2022-2023, i que és aquest tall.
En qualsevol cas podrien ser forts, amb tempesta, amb calamarsa o pedra, i també amb forta...
Quina comarca creus que té més números de patir?
No m'arrisco.
No te la jugues. Mònica Usart, la meteoròloga que no es mulla. Moltes gràcies.
Imbècil.
Moltes gràcies.
Imbècil.
Jo quiero que se peleen, que puta, fuerte.
Sí, el va marcar molt.
Ho volia frenar, però no vaig poder.
Ho vas voler contenir i l'efecte va ser contrari. Però té molt bona crítica aquest tall.
Molt bona.
Sí, de veritat, els oients a vegades, crec que si per Twitter i tal, oh, quina gràcia aquest tall, no sé què, bueno, doncs, ha agradat.
A 6 i 22 minuts, avui a partir de 11:15 aproximadament, Arnau Tordera, que ara se'ns ha fet compositor d'òperes, n'ha fet una que estrena aquests dies, a aquesta setmana, al Gran Teatre del Liceu, que es diu La Gata Perduda. Avui l'Arnau Tordera, el líder d'Obeses, que a més ens va molt bé per recordar que, escolta, que d'allò en el record sempre quedarà allò de fa 5 anys.
Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú d'enveus que hi confiï cegament, m'has de creure si et dic que ens en sortirem. Prou bé que aquella nit vam ser els amos del carrer. Saps prou bé que el que vam viure mai ningú podrà desfer. Quan el sol va despuntar ja érem més d'un centenar, amb les cares plenes d'un somriure clar. Vam escriure un nou destí, els que vam ser i vam ser herois, vam ser heroïnes, vam ser històries de sentit. Saps prou bé que aquella lluita va deixar un regust de mar. I saps prou bé que la victòria és per qui agafa el rumb més llarg. L'esperança dins dels ulls per saltar tots els esculls. Quan la causa és noble cal salvar l'orgull. I per fi ens vam alçar els que hi vam ser i donaríem mil vegades per tornar-nos a guanyar. Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú d'en veus que hi confiï cegament, m'has de creure si et dic que i els atrevits ressonant fins a tocar-ho amb els dits. Passa un dia pel record, però tots aquests que el temps va vèncer i no a veure, però que hi van deixar el seu cor. Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú d'en peus que hi confiï cegament, m'has de creure si et dic que ens en sortirem.
Els obeses amb aquest ens en sortirem despertant aquest dilluns 3 d'octubre del 22.
El món a RAC 1.
Falten 4 minuts per 2 quarts de 7. Seguim repassant notícies del dia. I comencem fent cap a la Catalunya central perquè els bombers han donat per controlat un incendi que ha cremat mitja hectàrea de bosc a la Torre de Claramunt, a l'Anoia. Ha estat una extensió reduïda, però molt a prop d'un barri residencial, que de fet es va haver de confinar unes hores a Agustí Serrat.
El foc va començar i poc abans de les 3 de la tarda al costat de la urbanització de la Pineda de l'Armengol. En un primer moment, els bombers van demanar als residents que no sortissin de casa, però abans de les 6 de la tarda el foc ja estava encerclat i es va aixecar el confinament. Per apagar-lo, hi han treballat fins a 17 dotacions dels bombers, 11 de terrestres i 6 d'aèries.
Un altre incendi, en aquest cas, dins d'un habitatge, 3 persones han quedat ferides per un foc a l'Hospitalet de Llobregat.
Va passar la matinada de dissabte diumenge al terrat d'una casa de 3 plantes al carrer de Can Fasso. Els ferits són 2 veïns i un policia local. A tots 3 els van haver d'ingressar per inhalació de fum.
I encara un altre foc a Sant Joan d'Espí, Baix Llobregat, que ha fet que 3 persones inhalessin fum i quedessin, en aquest cas, doncs, afectades.
Les flames van començar diumenge a la matinada al terrat d'un edifici del carrer dels Reis Catòlics. L'incendi va afectar també un edifici veí i 2 dels 3 ferits van acabar a l'hospital.
Més qüestions. Nova tragèdia. La ruta migratòria entre l'Àfrica i les Canàries, Salvament Marítim ha recuperat aquest cap de setmana una llanxa pneumàtica que anava a la deriva i en què hi viatjaven 34 persones. Només hi ha un supervivent, és un noi de 27 anys.
Feia 9 dies que l'embarcació era alta mar sense rumb. Dins seu hi anaven una trentena de persones, de les quals només n'han pogut rescatar una en vida. Salvament Marítim va trobar la barca a 280 quilòmetres de la costa de Gran Canària. El jove va arribar a l'hospital amb hipotèrmia, però conscient. Les últimes setmanes, 140 persones han desaparegut al mar mentre feien la ruta canària. Els temporals dels últims dies han complicat encara més aquesta ruta migratòria.
I fem un apunt cultural, perquè els concerts a l'Anella Olímpica de Barcelona recuperen el ritme anterior a la pandèmia. Els primers 9 mesos de l'any s'hi han fet una quarantena d'actuacions amb més de 420.000 espectadors de públic. Això és un 19% més que el mateix període abans del Covid, el 2019. I de cara a la tardor, també hi ha un calendari molt ajustat. Fins a finals de novembre hi ha programats una trentena de concerts més. Es faran al Palau Sant Jordi i al Sant Jordi Club i acolliran prop de 235.000 persones. Dels concerts programats aquesta tardor als escenaris de l'Anella Olímpica destaca, entre d'altres, Antònia Font.
Gires es volen tant al ritme de sa música i sa llum os invadeix baix un sostre baix.
Els mallorquins que actuaran al Palau Sant Jordi el 15 d'octubre també ho farà el raper Ajax.
L'amor no és una firma, abre la puerta Vilma y dime algo que en verdad nos distinga. Mis errores me matan.
Que després d'esgotar les entrades pel concert del 21 d'octubre, el Sant Jordi Club ha anunciat un segon concert al mateix espai l'endemà. I Rigoberta Bandini serà al Palau Sant Jordi el 24 de novembre. Serà un dels darrers concerts del Rigo Tour abans de retirar-se temporalment dels escenaris. Qui també dirà adéu és la banda Arnau Griso, que es dissol després de la gira de comiat que està fent i que passarà pel Sant Jordi Club el 25 de novembre. I l'endemà, el 26, serà el torn de Sopa de Cabra.
Si et va bé, tu i jo sense enganys. Si et va bé,
Que tancarà la gira del 30 aniversari del disc Ben Endins al Sant Jordi, el treball de pop-rock català més venut de la història. Bon dia i bona hora en punt. Són 6:45 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Matinada de resultats electorals al Brasil. Lula da Silva i Jair Bolsonaro s'hauran de disputar la presidència en segona volta. Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia. L'expresident, que partia com a favorit, s'ha imposat amb un 48,5% dels vots, però no ha aconseguit el 50% necessari per governar directament. Bolsonaro s'ha quedat amb un 43%. La segona volta es farà el 30 d'octubre.
Jordi Puigneró trencarà avui el silenci al món a RAC1 després que el destituïssin com a vicepresident.
Això mentre Esquerra i Junts no han aconseguit arribar a cap acord durant el cap de setmana. Avui Junts convocarà una consulta a la militància per dijous i divendres per decidir si trenca no el govern.
Tot plegat després d'un cap de setmana amb commemoració de l'1 d'octubre i avui fa 5 anys del discurs de Felip VI.
El monarca va titllar de deslleial al govern de la Generalitat, va dir que s'havien violat drets democràtics i va animar el govern espanyol a dissoldre les institucions del país. Segons El Mundo, va manar a la seva filla Leonor que fos al seu costat durant el missatge.
El cas Villarejo suma un embolic més. L'actual directora del CNI va reunir-se amb l'excomissari perquè l'ajudés a aconseguir aquest càrrec.
Segons els àudios que ha tret el diari Público, Esperanza Casteleiro va postular-se per dirigir l'organització a canvi de rebaixar la pressió que l'excomissari rebia per part de la justícia.
Nou balanç de la llau humana a Indonèsia, almenys 125 morts i 300 ferits.
El govern del país va rebaixar la xifra, que era de més de 170, per un error en el càlcul de les víctimes. 3.000 persones, recordem, van saltar l'estadi de Malang i es van enfrontar amb la policia, que va llançar gasos lacrimògens.
I dos apunts més al país. El primer pels castellers de Vilafranca, que han tornat a guanyar el concurs de castells de Tarragona.
Recuperen així el títol després de l'última victòria de la Colla Vella de Valls ara fa 4 anys. El 3 de 10 amb folre i manilles i el 4 de 9 sense folre van ser les seves claus per guanyar el concurs.
I a Ponent ha tancat la Fira Agrària de Sant Miquel amb prop de 100.000 persones aplegades a Lleida.
La 68a edició del certamen de maquinària agrícola s'ha celebrat aquest cap de setmana. L'organització fa un balanç satisfactori per haver recuperat la normalitat i per les dificultats que travessa el sector.
Els esports, ressaca de la jornada de Lliga després de l'empat del Madrid contra l'Osasuna, que fa que el Barça torni a ser líder d'aquesta Lliga gairebé 2 anys i mig després. Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia. Els blancs han empatat a 1 davant els navarresos al Bernabéu i això fa que Barça i Madrid estiguin empatats a 19 punts, però amb els de Xavi Hernández en millor diferència de gols després de la victòria dissabte al camp del Mallorca. Mentrestant, el Girona va perdre 3-5 a Montilivi contra la Reial Societat i l'Espanyol va perdre 2 punts a última hora davant el València amb un error incomprensible del porter Álvaro Fernández. I a Anglaterra, el Manchester City goleja 6-3 al United amb 2 hat-tricks, un d'Erling Haaland i un altre de Phil Foden.
Titulars d'aquest dilluns. És 3 d'octubre del 2022. Comencem setmana i pel que fa al temps, Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Ho fem amb una setmana que en general serà força tranquil·la.
Sí, serà una setmana de moltes estones de sol, algunes bandes de núvols prims, alguna nuvolada de tarda inofensiva, però en general passarem una setmana sense pluja. Tot estira a partir de divendres, potser podrien arribar alguns ruixats arran de mar. Les temperatures es mantindran encara altes aquest migdia, màximes que es mouran entre els 24 i els 28 graus, tot i que ara mateix encara fa fresca, i a mesura que avanci la setmana aniran baixant, però ho faran a poc, i pinta que a finals de setmana es podrien normalitzar aquests termòmetres.
I justament fem un repàs als termòmetres, les temperatures que tenim a aquesta hora del matí.
Doncs ara mateix 11 graus a Vic, 16 graus a Roses, 9 graus a Sort, 15 a Girona, 13 a Lleida, 16 graus a Tarragona i temperatures de 17 a 19 graus a la ciutat de Barcelona.
6 del matí, 33 minuts.
RAC 1.
Torna el Cavatast, la mostra de caves i gastronomia sense dormir d'Anoia els dies 7, 8 i 9 d'octubre. No et perdis l'experiència Cavatast amb productes de qualitat de la mà dels seus elaboradors, música en directe i un ampli programa d'activitats. Tota la informació a cavatast.cat, organitzat per l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia.
A Murprotec estem a prop teu des de fa 68 anys. Tenim un equip de professionals al teu costat per eliminar de forma definitiva les humitats per capil·laritat, filtracions laterals i condensació. Una llar lliure d'humitats amb un aire net és una llar sana i segura. Demana el teu diagnòstic complet i gratuït. Truca al 900-102-103 o accedeix a murprotec.es. És en Picó qui us ho diu.
El 9 d'octubre, al Palau de la Música Catalana, gaudeix en concert de les millors bandes sonores dels superherois de Marvel i l'univers DC amb l'orquestra simfònica Franz Schubert Filharmonia.
Una batalla musical on repassarem la música de pel·lícules com Spider-Man, Batman, The Avengers, Wonder Woman, Hulk o Capità Amèrica, escrita per compositors com John Williams, Hans Zimmer o Danny Elfman.
Entrades ja a la venda a palaumusica.cat i a franzschubertfil.com.
El Pallars Sobirà t'espera. Deixa't sorprendre per la fauna salvatge envoltada de parcs naturals. Passeja entre els colors de la natura i gaudeix de la gastronomia.
Pallars Sobirà. Vols viure tot el que hi ha per veure?
Soc l'Elisenda Camps i us vull parlar de Low Baila, o la marca de creació d'esdeveniments del grup Wise. Organitzen actes d'alt nivell per particulars i empreses. Convencions, celebracions, viatges d'incentiu, tot allò que t'imaginis, a Low Baila ho fan realitat i cuidant els mínims detalls.
Truca'ns al 602 25 42 35, 602 25 42 35 o envia'ns un missatge. Low Baila.
Barnafil Tardor 2022, el 7 i 8 d'octubre a les Cotxeres de Sants.
Compra i venda de segells, monedes i articles de col·leccionisme.
Sorteig benèfic de segells de la Guerra d'Ucraïna en col·laboració amb l'associació Gerelo per recaptar fons per les víctimes.
Si vens i ens dius que has escoltat a RAC1, t'obsequiarem amb una entrada gratuïta al Museu Nacional d'Art de Catalunya per visitar el gabinet numismàtic.
Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, Direcció de Serveis de Comerç, Restauració i Consum.
No sé què tenen aquests matalassos que t'atrapen.
Jordi, són les 10 del matí i estem a punt d'obrir.
Res, ara em prenc el te i d'aquí 5 minutets estic llest. Crec que avui pot ser un gran dia. Qui ho cantava, això?
Arriben els dies, Galeries. Sofàs i matalassos fins a un 40% de descompte. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
RAC 1. Tots som 1.
El món a RAC 1.
D'aquest dilluns 3 d'octubre del 2022 passen 6 minuts de 2:15 del matí i la primera mirada aquesta matinada és al Brasil, perquè Luis Ignacio Lula da Silva i Jair Bolsonaro s'hauran de disputar la presidència d'aquest país finalment en una segona volta. A l'escrutini ha donat la victòria a l'expresident Lula da Silva, però això sí, no amb la majoria necessària per guanyar directament, és a dir, no superant el 50% dels vots. Dels dos titulars de la matinada al Brasil, el primer, que Lula ha guanyat les eleccions però no ha obtingut la majoria, en aquest cas absoluta, de vots, més d'aquest 50%. L'altre destacat és que finalment Jair Bolsonaro no ha quedat pas gaire lluny justament del seu principal contrincant, de Lula da Silva, en aquestes eleccions. El president actual, ultradretà, s'ha quedat amb un 43% dels sufragis. Les enquestes el situaven al 30% i escaig. Després de conèixer els resultats, tots dos s'han mostrat optimistes de cara a la següent votació, aquesta segona volta que es farà d'aquí a 4 setmanes. Lula da Silva ha recordat que ell sempre ha guanyat justament en segona volta.
Mai he guanyat unes eleccions en primera volta. Totes les que vaig guanyar van ser a la segona. La segona volta és l'oportunitat de madurar les propostes i la conversa amb la societat i poder construir un grup d'aliances i suport abans de guanyar, per mostrar al poble què passarà i qui governarà el país.
I de la seva banda, Jair Bolsonaro ha assegurat que si no ha guanyat no ha estat pas per culpa seva, sinó per causes externes com ara la guerra a Ucraïna.
Nosaltres ensenyarem a la població brasilera, en especial a les classes més afectades, que la situació actual està causada per una guerra fora i també per una crisi ideològica. Estic segur que podrem demostrar que els canvis que alguns volen poden ser fins i tot pitjors.
Si porventura alguns queren, pot ser pior.
Ara caldrà estar pendents, doncs, d'una altra data al calendari. 30 d'octubre és el dia en què es farà aquesta segona volta de les presidencials brasileres. Detalls, corresponsal de RAC1 al Brasil, Pau Ramírez, bon dia.
Bon dia. El Brasil es prepara per un nou frec a frec entre l'ultradretà Jair Bolsonaro i l'expresident d'Esquerres, Lula da Silva. Tot i que Lula ha tret gairebé 6 milions de vots més que Bolsonaro, l'actual mandatari ha sorprès i ha quedat només 5 punts per sota del seu gran rival, malgrat que les enquestes pronosticaven una diferència molt més gran. De cara a la segona volta, qui surt molt reforçat és un Jair Bolsonaro, a qui ni la pèssima gestió de la pandèmia, l'alta inflació i atur, o els nombrosos escàndols protagonitzats, sembla que li hagin passat factura. Bolsonaro ha aconseguit escollir el 80% dels seus candidats al Senat, entre ells l'exfutbolista Romario, i el 70% dels candidats a diputat federal a qui donava suport, deixant un congrés clarament molt dretà. La clau la poden tenir ara la senadora Simone Tebet i el laborista Ciro Gomes, tercera i quart candidat més votats, que han de decidir si donen suport a un dels dos candidats, suposadament Lula o no. Podem decantar definitivament la balança el proper 30 d'octubre.
Doncs aquest matí, que estarem pendents del final d'aquest escrutini, pràcticament ja al 100%, i també voldrem valorar justament cap on va el Brasil, quines són les previsions de cara a aquesta segona volta amb els candidats que han quedat fora la primera, si donaran suport explícitament o no a Lula da Silva. En parlarem justament amb el corresponsal de RAC1 al Brasil des de Rio de Janeiro, en Pau Ramírez. Serà ja en temps de tertúlia. Però, sens dubte, el protagonista principal del programa aquest matí serà Jordi Puigneró, el vicepresident destituït del govern, que trencarà avui el silenci després que Pere Aragonès el fes fora la setmana passada, i ho farà aquí, ho dèiem, al món a RAC1. La decisió d'Aragonès de fer-lo fora del govern ha estat la de més transcendència fins ara d'aquesta crisi entre Esquerra i Junts per Catalunya. Tots dos partits es mantenen, de moment, dins del govern, però no han arribat a cap acord per redreçar el rumb durant el cap de setmana. Pere Aragonès i Jordi Turull han seguit parlant, però no s'han entès. El president considera inassumibles les demandes de Junts, que són, entre d'altres, justament restituir a Puigneró al càrrec o acceptar que el Consell de la República tuteli l'estratègia independentista. I des de Junts veuen poca voluntat d'acord per part dels republicans. En tot cas, aquesta mitjanit passada s'ha acabat el termini que van posar els postconvergents per intentar reconduir la situació, i el partit té ara a les seves mans decidir si trenca el govern o no. Junts per Catalunya convocarà avui, per dijous i divendres, la consulta a la militància, que ha de ser decisiva. Són els militants els que prendran la decisió. Ho aprovaran avui a l'executiva, convocar aquesta consulta, que haurà de concretar la pregunta que es farà després d'analitzar com han anat les negociacions les últimes hores, Adrià Santasusagna.
Aragonès i Turull han estat mantenint contactes, però la situació sembla irreconduïble. La proposta que Junts ha fet a Aragonès passa per restituir Puigneró, que el Consell per la República dirigeixi l'espai de coordinació estratègica de l'independentisme i que es compleixin els tres acords del pacte d'investidura: coordinació a Madrid, estratègia independentista, i que es parli d'autodeterminació i amnistia a la taula de diàleg. Aragonès no ha acceptat aquestes peticions, insisteix que ha perdut la confiança en Puigneró, que el Consell per la República no pot estar per sobre del govern, i sobre els acords de legislatura creu que ja s'estan complint. Per la seva banda, Junts creu que són propostes de mínims que Esquerra hauria d'acceptar. Amb aquest escenari de desacord, l'executiva de Junts decidirà la pregunta que farà la militància aquesta setmana. Serà crucial el missatge que surti avui de la reunió, perquè podrà orientar els militants, és a dir, si la direcció aposta per sortir del govern o continuar-hi encara que no hi hagi acord.
Doncs bé, l'executiu està a l'expectativa que es pronunciï la militància de Junts. Hi ha en joc no només el destí dels seus 6 consellers, sinó el de gairebé 300 alts càrrecs i assessors que ha nomenat el partit a la Generalitat. Mentre no s'entregui l'entrellat, segons es pot avançar RAC1, el president Aragonès preveu signar avui un decret per resoldre provisionalment el buit que va deixar la destitució del vicepresident Puigneró. Encarregarà a la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, també de Junts, la gestió de la Conselleria de Polítiques Digitals i Territori, les competències, doncs, que penjaven també de vicepresidència, Marc Martínez Amat.
La llei de la presidència de la Generalitat i del Govern preveu que, en cas que quedi buida la cadira d'un conseller, el president encarregui el despatx ordinari a un altre. És el que va passar, per exemple, l'octubre del 2017, quan Santi Vila va dimitir i Carles Puigdemont va passar a Josep Rull la gestió del seu departament. Ho farà també avui Pere Aragonès, i en aquest cas serà una altra consellera de Junts, Gemma Geis, qui ho entomi. Fonts del govern expliquen a RAC1 que és un pas necessari perquè no s'encallin els temes en què cal una signatura imprescindible del conseller, però a la pràctica no tindrà més efecte. Geis no ha de despatxar cap acord de govern del departament en el Consell Executiu de dimarts. Tot i la situació d'inestabilitat i la mala maror, el govern té previst aprovar aquesta setmana un dels projectes emblemàtics de la legislatura, la creació de l'empresa energètica pública que ha d'instal·lar plaques solars a tort i a dret als edificis públics i fomentar les comunitats energètiques. El tràngol pot arribar dimecres, quan en aquest context Aragonès haurà d'afrontar la sessió de control al Parlament, on a més es votarà la moció de la CUP que li demana que se sotmeti a una qüestió de confiança. Des de l'entorn del president asseguren a RAC1 que estan preparats per tots els escenaris, també pel que implicaria llevar tots els alts càrrecs i personal directiu designat per Junts per Catalunya si surten del govern. Són 160 càrrecs que van des dels secretaris generals, secretaris, directors i personal de confiança dels consellers, el quin té més, una quarantena, justament al departament de la vicepresidència, i també en depenen un centenar de directius d'organismes dependents de la Generalitat.
I la crisi de govern entre Esquerra i Junts s'ha exemplificat no només entre els partits, amb aquestes negociacions que no arriben a acord, sinó també al carrer, i de quina manera aquest cap de setmana, de fet, amb la mobilització que commemorava el 5è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. La concentració de dissabte a la tarda a Barcelona va retratar la ruptura i la divisió de l'independentisme. Durant l'acte hi va haver una gran escridassada a la majoria de polítics i de representants de les entitats sobiranistes que van parlar des de l'escenari, sobretot de tots aquells que no eren de Junts. Especialment significativa, però, la xiulada a l'expresidenta del Parlament i de l'ANC, Carme Forcadell, ara Esquerra Republicana.
Necessitem una estratègia comuna.
Necessitem una estratègia comuna.
Els crits eren tan forts que fins i tot li va costar reprendre, ho estem sentint de fons, el discurs en alguns moments.
I a l'altra cara de la moneda, la gran ovació que va rebre Carles Puigdemont, que va parlar des de Brussel·les.
Carles Puigdemont!
Puigdemont, que a les últimes hores ha fet un fil a Twitter precisament rebutjant la xiulada a Forcadell. L'expresident creu que cal valorar el gest d'anar a un acte incòmode pel seu espai polític i donar la cara. També aprofita el fil per posar el dit a la nafra i carregar contra Esquerra quan diu que molta gent està fent servir els xiulets per desprestigiar el Consell de la República. Tot i això, acaba les publicacions encomanant-se al diàleg.
En tot cas, si dissabte feia 5 anys del referèndum de l'1 d'octubre, hi havia aquesta mobilització al centre de Barcelona. Avui, dia 3, fa 5 anys d'aquest altre moment.
Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente.
Era aquest discurs del rei espanyol, de Felip VI, 2 dies després del referèndum, compareixença al vespre al Palau de la Zarzuela amb un retrat de Carles III i les banderes d'Espanya i de la Unió Europea de fons per fer un discurs institucional en què va carregar clarament i amb duresa contra el govern de la Generalitat.
Va titllar de deslleial el govern de la Generalitat, va dir que s'havien violat drets democràtics i que s'havia dividit la societat catalana. A més, també va animar el govern espanyol perquè actués d'ofici i dissolgués les institucions del país. Doncs bé, El Mundo fa públic avui que Felip VI va obligar la seva filla gran, la princesa Leonor, que seguís en tot moment els fets d'aquell 3 d'octubre.
Les 6:46 i se'n tornem-hi amb el cas Villarejo, amb novetats en aquest cas a la premsa, que apunten ara a l'actual directora del CNI, Esperanza Castelleiro. Segons ha fet públic el diari Público, amb diverses converses enregistrades ara fa 7 anys, Castelleiro va reunir-se 2 cops amb Villarejo per postular-se per dirigir justament el CNI, que ara comanda, a canvi de rebaixar la pressió que l'excomissari rebia per part de la justícia espanyola i d'alguns membres de la policia, tot plegat en un nou fascicle de converses enregistrades entre el 2015 i el 2016.
Precisament la segona trobada coincideix amb el dia que Mariano Rajoy va anunciar als ministres del seu govern. Castelleiro i Villarejo confiaven que si finalment es confirmés Cospedal com a ministre de Defensa, com va passar, nomenaria un director o directora del CNI que fos capaç de reconduir les relacions amb Villarejo. De fet, Castelleiro va més enllà i s'oferia ella mateixa com a candidata a dirigir el CNI, com ha acabat fent. Assegurava que seria una gran oportunitat, diu, per donar-li la volta.
Sí, es el momento, ¿no? Tengo que hacer algo, ¿no? Y tengo que poner esto en marcha en condiciones, ¿no? Es que las posibilidades de darle la vuelta a todo son muchísimas.
Durant tota la trobada, Villarejo també explicava un per un els seus problemes judicials i deia, per exemple, que un mes abans que el CNI tingués previst detenir-lo, ell ja sabia que el vindria a anar a buscar.
Dotze minuts i arribarem a les 7 del matí d'aquest dilluns, en què les escoles deixaran enrere, ara ja sí, l'horari intensiu i començaran a fer classes al matí i també a la tarda. Enguany ha estat el primer en què s'ha avançat el curs una setmana i això ha obligat el Departament d'Educació a donar una alternativa per facilitar la conciliació de les famílies. I és que les hores de més que feien els alumnes no les podien fer pas als professors, que tenen unes hores computables a l'any ja definides. Les famílies i el professorat estan d'acord, però, amb una cosa, i és que les activitats extraescolars que s'han fet a la tarda en general han estat un desastre. Per això demanen fer canvis pel curs vinent, encara que es comenci un altre cop abans, i fer-ho amb temps per planificar-ho bé i que no es torni a repetir, Marina Arbós.
Els sindicats denuncien que faltaven monitors, que no es complien les ràtios i que sovint les activitats de lleure no tenien un component pedagògic, tot i que el Departament d'Educació s'hi havia compromès. Les famílies defensen que si l'avançament escolar ha vingut per quedar-se, es faci amb l'horari complet des del primer dia. Ara bé, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que si això tira endavant caldrà negociar per compensar els dies que es fan de més.
Si s'ha de començar sí o sí abans i ha de ser en jornada sencera, això s'haurà de compensar. Aquests dies que es fan de més. Per tant, doncs s'haurà de negociar molt bé doncs tot el tema del calendari. El que hem demanat és que es renegociï de zero, perquè s'ha de tenir en compte totes les variables possibles.
De totes maneres, els sindicats continuen pensant que l'avançament els perjudica perquè no tenen prou temps per preparar el curs i que, a part, la calor dels primers dies els impedeix fer les classes amb normalitat.
una qüestió més, mirant els propers mesos i també amb la base de la crisi energètica actual, Barcelona, Badalona i Sabadell, entre altres pobles i ciutats del país, estan estudiant mesures per reduir el consum elèctric de l'enllumenat nadalenc. I Matadepera, per exemple, ja ha concretat que aquest any posarà menys llums i les encendrà menys hores per tal de rebaixar la factura. En general, les associacions de botiguers i de comerciants diuen a RAC1 que veuen amb bons ulls aquestes mesures i aposten per fer compatible la tradició amb l'estalvi energètic pel Prats.
L'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya apunta que els ajuntaments han de prendre mesures per fer front a l'augment del preu de l'energia. N'ha parlat a RAC1 el seu secretari general, Emiliano Maroto.
Nosaltres entenem perfectament i creiem oportú de aquesta reducció d'encesa de llums. L'únic que estem fent és pagar-se a les 12 o les 11 i mitja, però que sigui les 10, 10 i mitja. Nosaltres creiem que aquella hora la majoria d'establiments estan tancats, per tant, la incidència serà mínima.
Per la seva banda, el president de Pimec Comerç, Àlex Gonyi, està d'acord amb l'estalvi i ha assenyalat també a RAC1 que el que faci Barcelona amb les llums de Nadal serà un referent per altres municipis.
Depèn del que Barcelona fem, o faci l'Ajuntament, serà un model també, perquè més fàcil de vegades dir, hòstia, què fa Barcelona, no? Però mira, jo també, no? Estan tots una mica esperant què fa Barcelona.
La patronal ja fa setmanes que parla amb l'Ajuntament d'aquesta ciutat per estalviar energia amb les llums de Nadal i espera poder arribar a un acord en les pròximes setmanes.
No, minuts i les 7 de seguida. Els esports, repassem la darrera jornada de Lliga.
Necessites ampliar les lletres del mòbil? No aconsegueixes llegir la carta al restaurant? Per veure-ho tot perfectament, vine al mes dels progressius de General Òptica. Ara tens tots els vidres amb un 50% de descompte. General Òptica, la teva mirada ets tu.
Sabies que Carrefour i Carrefour.es t'ajudem a fer la compra? Fins al 13 d'octubre repartim 12 milions d'euros en cupons bescanviables a la propera compra. Et donem un val de 3 euros per cada 12 euros de compra d'articles de la promoció. Vaja, que si compres 24 euros, te n'endús un val de 6. Si en compres 36, un de 9. I així fins a un val màxim de 45. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Saps que la millor assegurança de cotxe t'ofereix un 50-50? Doncs sí, perquè ara tens l'assegurança de cotxe del RAC, la que de veritat et soluciona els problemes amb un 50% de descompte. I a més, tens 50 euros en contractar una altra assegurança del RAC. La teva assegurança de cotxe té un 50-50?
RAC, i som per ajudar.
La naturaleza nunca dejará de sorprendernos, repleta de propiedades saludables que mejoran la calidad de vida. Soria Natural, a una tradición y ciencia en productos naturales como Composor 8 con equinácea, que contribuye al correcto funcionamiento del sistema inmunitario. Soria Natural, expertos en cuidarte. De venta en herbolarios y para farmacias.
Vols muntar panells fotovoltaics i l'amiant de la teva coberta t'impedeix? A SM Savall som líders en la retirada d'amiant i substitució de cobertes. SM Savall, per una indústria més sostenible. Davant de l'amiant, el millor assessorament. Truca'ns al 93 714 1988 o més informació a retiraamiant.com.
Bon dia. En el sorteig del Soldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
69.173, 6, 9, 1, 7, 3, de la sèrie 50, 0, 5, 0.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC1.
6 minuts i les 7.
Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
Som als esports amb la ressaca d'aquesta jornada de Lliga pel que fa al futbol, que ha tornat a situar com a líder de primera al Barça, i això, atenció, ha estat gairebé 2 anys i mig de la darrera ocasió, tot plegat després que el Madrid hagi empatat a 1 aquesta nit contra l'Osasuna al Bernabéu. Ara els de Xavi Hernández tenen 19 punts, els mateixos que el Madrid, però amb una millor diferència de gols.
Sí, de fet, el Barça no era líder des del 22 de juny de l'any 2020, quan Quique Setién encara era a la banqueta. Per tant, ha plogut i molt. Això el dia en què els Ancelotti recuperaven Karim Benzema en aquest empat contra l'Osasuna. El francès, a més, va fallar un penal a 10 minuts pel final, una acció que de retruc va deixar els navarresos amb 10. Tot i això, l'Osasuna va aguantar fins al final i va posar punt final a la ratxa de 9 victòries seguides al Madrid.
Més detalls amb la meta especial de RAC1 a Madrid. Damià López, bon dia.
Bon dia. La desena banada vençuda. Osasuna ha estat el primer equip aquesta temporada capaç de frenar el Madrid. No de guanyar-lo, però sí almenys d'aconseguir no ser derrotat pels blancs. Empat a 1 al Santiago Bernabéu en un partit fluix, tal com admetia Carlo Ancelotti.
Yo creo que en general el partido no ha sido bueno como queríamos, porque la intensidad de la primera parte no ha sido... Era un equipo bastante flojo, poca intensidad con balón.
Un penal que Benzema va enviar al pal al tram final va ser la clau. A Osasuna ja en 10 jugadors per expulsió de David García. El Madrid ara rebrà el Shakhtar Donetsk demà passat amb el dubte de Courtois, que ahir ja es va perdre el partit per un problema al nervi ciàtic. Avui faran proves al belga per saber si pot jugar dimecres en el retorn a la Champions del Madrid.
Això pel que fa al Real Madrid, als equips catalans aquesta jornada, el Girona va perdre 3-5 a casa contra la Real Societat i l'Espanyol va regalar un empat a última hora.
Sí, per una banda els de Mitchell van anar per davant amb el 2-1 i amb el 3-2 gràcies als gols de Rodrigo Riquelme, un golaç, Arnau Martínez i Tati Castellanos, però els donostiarres van remuntar amb el 3-5 aprofitant els errors defensius del Girona, que ara estratzem 7 punts, 3 per sobre del descens.
I els detalls d'aquesta jornada del Girona amb el Miquel Agut, bon dia.
Bon dia. El Girona va brillar en atac, va fer 3 gols a un dels millors equips de la Lliga i va gaudir de diverses ocasions més. Darrere, però, va ser una altra història. Els realistes se'n van aprofitar i van fer 5 gols en 5 xuts entre els 3 pals. Tot i la derrota, Mitchell evitava assenyalar ningú.
No, eso es un tema de todo el equipo. ¿Cómo defendemos el área? ¿Cómo nos colocamos todos para defender el área? No es individual. El màxim responsable soy yo.
Dissabte que ve a 4:15, nova prova de foc. En aquest cas, al camp de l'Atlètic de Madrid.
I pel que fa a l'Espanyol, va empatar 2 contra el València per culpa d'un error incomprensible del porter al minut 95. Ara els blanquilors són 5ens per la coempatats a 5 punts amb el Sevilla i només un de marge sobre el descens. Va estar a l'RCD Stadium el Joan Camí, bon dia.
Bon dia. La veritat és que la temporada de l'Espanyol està sent de tot menys tranquil·la i esperançadora. Cada cap de setmana passa alguna cosa, gairebé sempre dolenta pels interessos blanquiblaus i que condiciona el resultat final. Ahir va ser el torn per una nova errada flagrant a la porteria. Álvaro Fernández es va passar una pilota de manera incomprensible que va servir perquè el València s'emportés un punt de Cornellà in extremis. Diego Martínez, en sala de premsa, parlava de frustració.
Nivel de frustración. Pocos partidos yo en mi carrera he acabado con tanta frustración. Lo tengo que reconocer. Muy pocos.
Abans, José Lu, que ja suma 4 dianes aquest curs i es converteix en el màxim golejador de l'Espanyol, i Darder, que es va estrenar de cara a porteria, va encapgirar el gol inicial de Paulista, però no va ser suficient per sumar els primers 3 punts de la temporada a casa. Tots els equips, per cert, van acabar amb un home menys per l'expulsió de Marcos André i Martin Braithwaite, tots els davanters que es perdran el pròxim compromís de Lliga.
I encara un apunt més, Albert.
Que hem d'anar fins a Anglaterra per explicar que el Manchester City va golejar 6-3 al United amb 2 hat-tricks, un d'Erling Haaland i un altre de Phil Foden.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Et millorem qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa, Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
Clavats 2 minuts per les 7 del matí, temps per la recomanació de la Gemma Herrero.
Un día como hoy de 1995, O.J. Simpson, O.J. Simpson, fue absuelto de los cargos de haber matado a su exmujer, Nicole Brown, y a un amigo. Leyenda de la NFL, actor, presentador, O.J. era una estrella mundial. Y la imagen de su ida en coche mientras la policía le perseguía es también icónica. Para entender cómo pudo librarse de la cárcel, la serie O.J. Made in America es un mapa exacto con todas las claves. Durante 5 episodios cuenta no solo quién y qué significaba O.J., sino que es una lección de historia. No solo retrata al maltratador, al manipulador, sino que es también un trabajo de ingeniería, de documentación y de guión que ofrece un contexto social, político, racial, cultural y mediático de los Estados Unidos, sin el cual es imposible explicar el caso. Es una obra maestra, así sin más. Está en Disney Plus.
Gracias, Gemma, y al diàling. Un minut i les 7 del matí. Ramon Bartolí, bon dia.
Hola, Nil, bon dia. Recordem com vam començar el programa divendres passat aquí al Món a RAC1.
Comencem el dia amb fresca i amb algunes temperatures sobre el mar. Algunes tempestes sobre el mar. Tot plegat el dia que volem parlar del dia 1 d'octubre. Octubre. Es rebaixarà l'IRPF a més de la meitat dels contribuents de les...
Les neurones estan frites.
Aprofita ara i estrena cotxe amb la xarxa Ford de Catalunya. Tenim unitats amb entrega immediata en la nostra gamma SUV. Ford EcoSport, Ford Puma i Ford Kuga. Ara és el moment de renovar. Ara és el moment de la gamma electrificada de Ford. Unitats limitades en estoc amb ofertes especials només aquest mes. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.